Bon dia, els pagesos de Santa Pau afectats per la pedregada dels Junys segueixen amb els teulats destrossats i discrepen de la solució proposada per la Generalitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Se'ns prometen unes coses, se'n fan molta via a venir i explicar-ho tot, com varen venir aquell dia, demanar sempre molta agilitat i molta rapidesa en comptabilitzar danys, com va ser aquí el cas d'aquí, i la veritat és que almenys, parlo del meu cas en particular, els danys van ser comptabilitzats pràcticament 2 dies després de la pedregada, i llavors és el anar esperant de sí, tot seguirà perfecte, tot anirà bé, i al cap de 6 mesos, mig any, les coses segueixen iguals, i la resposta ha sigut una molt, molt diferent del que ens van prometre.
És la veu d'alguns dels pagesos afectats a Santa Pau per aquesta pedregada que ara explicàvem del mes de juny. No veuen bé que se'ls inclogui en una subvenció on hi ha moltes altres persones afectades per inclemències meteorològiques. Creuen que és difícil que hi hagi diners per tots i asseguren que quan plou no poden garantir el benestar animal amb les teulades foradades. De seguida escoltem més veus protagonistes i coneixem en detall aquest tema que avui és el tema inicial d'aquest informatiu de dimarts 21 d'octubre de 2025. Però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa és una comarca propícia per als itineraris forestals terapèutics. Ho asseguren responsables de l'associació Selvans, que aquests dies han estat a Sant Feliu de Pallerols fent un fòrum per compartir experiències i per seguir treballant per ampliar la xarxa de boscos amb aquesta funcionalitat terapèutica. Es recomana un canvi de dieta pel canvi d'estació. Segons el Racó de la Llum, hauríem d'acompanyar la nova estació de la tardor amb una dieta diferent, amb aliments més densos i contundents. El Torró Amic 2025 destinarà beneficis al projecte tecnològic inclusiu de l'Escola Joan 23 d'Integra. Enguany, una de les novetats de la iniciativa de Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot serà que el torró estarà elaborat amb producte procedent del Perú. En esports, la cursa de la dona de les preses ha donat més de 70.000 euros a la Fundació Oncolliga durant els últims 7 anys. Enguany, tot apunta que el benefici també serà molt positiu, ja que hi han participat més de 1.500 dones. Sobre rodes, més de 220 participants a la BTT de Sant Joan les Fonts. Aquesta cursa era la tercera prova de la Lliga BTT Garrotxa i ha comptat amb 2 recorreguts de diferents nivells, el llarg de 1.050 metres i l'altre, el més curt, de 680. I avui a la contraportada parlarem que Can Vayreda s'ha obert als ciutadans de la Garrotxa amb una nova sala d'exposicions. Coincidint amb Sant Lluc, la històrica Casa Olotina ha acollit una primera mostra amb pintures de Martí Casadevall, tot plegat amb l'objectiu de donar visibilitat a artistes locals i posar en valor el llegat cultural de la nissaga Vayreda.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Núria Parlon compareixerà al Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre l'ús del gas pebre a la manifestació pro-Palestina de fa uns dies. Rull parla amb la consellera d'Interior i la CUP després de la petició d'empara del grup anticapitalista. Pimec alerta que més del 75% dels petits comerços encara no disposen de facturació electrònica i demanen una moratòria. La patronal avisa que la normativa que entra en vigor al gener pot posar en risc la supervivència de milers de negocis. Inhibidors de drons i escàners corporals noves eines per millorar la seguretat a les presons. Justícia també ha anunciat la creació de 2 nous mòduls a la presó de Mas d'Enric per fer front a l'augment d'interns dels últims anys. Condemnat a 22 anys de presó per matar un home i deixar-lo en un voral a Cabanelles, va donar cops forts a la víctima i li va fer diversos talls al cos i al coll abans de llançar-lo a la intempèrie al voral de la carretera. A la pàgina internacional, a Portugal, el cable del funicular accidentat a Lisboa no complia la normativa per transportar persones. L'informe dels tècnics no estableix els motius exactes del trencament del cable del Glòria. I la conservadora Sanae Takaishi, primera de dona a ser primera ministra del Japó. El Parlament ha elegit la líder conservadora després d'un acord amb el Partit de la Innovació.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després del front d'aire fred d'ahir, aquell front que realment doncs, va deixar poca pluja al matí, bàsicament, al migdia, doncs avui ha baixat la temperatura. Pensem que ahir doncs, la zona de la Cerdanya estava cap als 10-11 graus. Avui Das ha baixat a 2 graus a l'aeròdrom, o Puigcerdà cap als 5, Molló, Ripollès, 6 graus de mínima. Ha baixat un palet no gaire aquí a Olot, amb 10 de mínima, i 9,5 en el cas de Vic. Valors de 13, 14, 15 cap a la Costa Brava. Avui dia marcat per la variabilitat, núvols i clarianes, però fins i tot amb més sol, amb més estones de clarianes. Les temperatures pugen de dia. Avui en valors hi ha molts sectors per sobre dels 25 o 27 graus. Estones de vent de ponent i de garbí. Situació de pràcticament cap pluja, tot i que el Pirineu Oriental, cap a l'Albera, nord de l'Empordà, pot arribar a caure alguna gotellada. I demà tot igual, és a dir, aquesta tendència a pujar la temperatura, fins i tot de forma més escandalosa, perquè podríem arribar a fregar els 28 o 30 graus. En principi, a tot arreu, uns 25-27, però localment es podria arribar a fregar aquests 28, 29 o 30. Una temperatura preestiuenca amb una nit que també serà una mica més suau. Tot això bàsicament amb sol i amb aquesta situació de vent de ponent o de garbí. I llavors sembla que de cara a divendres la temperatura podria baixar una mica, baixarà més dissabte i baixarà molt més diumenge. Compte perquè ve un canvi de temps, diumenge amb un front de pluges i fins i tot de fred, perquè les temperatures diumenge podrien ser ja 8 o 10 graus més baixes que aquests dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 21 d'octubre de 2025, dia en el qual comencem parlant dels pagesos de Santa Pau afectats per la pedregada del juny, que segueixen amb els teulats destrossats i discrepen de la solució proposada per la Generalitat. No veuen bé que se'ls inclogui en una subvenció on hi ha moltes altres persones afectades per inclemències meteorològiques. Creuen que és difícil que hi hagi diners per tots i asseguren que quan plou no poden garantir el benestar animal amb les teulades foradades. Ens ho explica tot plegat en Gerard Puigdemont.
Es compleixen gairebé 5 mesos de la pedregada de Santa Pau i els pagesos del veïnat dels arcs afectats continuen igual, amb les cobertes d'amiant de les granges fetes malbé i a l'espera de solucions. En parla Bernat Francès, un dels pagesos afectats.
Vam prometre's que hi hauria molta agilitat i que sobretot hi hauria un ajut exclusiu i especial per les persones que érem afectades de la pedregada de tal dia, però la resposta no ha estat així, i el que ha estat és que ens inclouen en un ajut per tots els afectats a efectes meteorològics de Catalunya. Si entrem a jugar amb tot Catalunya, les possibilitats de rebre aquest ajut seran molt més baixes que les que tindríem si només hi entréssim els afectats del dia de la pedregada.
En Bernat i en Jaume Rius tenen 2.000 metres quadrats afectats i en Lluís Sunyer uns 1.700. Segons en Lluís, 50 euros per metre quadrat afectat sumen uns 85.000 euros de despesa.
Trobo que és molt injust, perquè al final, si tots els que estem perjudicats tenim els mateixos problemes, trobo que haurien d'obrir un pressupost perquè cobrís tothom. I si l'han de retallar d'un altre lloc, ho retallin. Amb això estan preparant papers, estem tot a punt, i encara sort perquè aquí, a nivell del poble, l'alcaldia ens ha ajudat i ens ha dit a veure quan sortirà i que estem preparats per a veure si podem assumir i treure la subvenció. I ells ens van dir que al final que ens donin una ajuda i semblaria que hagués sigut molt ràpida, però ja ho veus com estem.
Una cosa incoherent, que també sembla que si algú tenia algun tipus d'assegurança, tampoc llavors vol cobrir, tampoc entrarà aquesta línia. Bueno, això tampoc entenem que tampoc té sentit, perquè és clar, l'assegurança mai t'ho cobreix al 100%.
Des de l'Ajuntament de Santa Pau agraeixen l'atenció que han tingut responsables dels Serveis Territorials d'Agricultura i Ramaderia a Girona i de l'Oficina Comarcal, mantenint-los informats en tot moment, però lamenta que les ajudes no hagin arribat. Cris Capó és l'alcaldessa.
La veritat que ens sentim una mica impotents, perquè si és veritat que en un primer moment la Generalitat hi va ser, va respondre, va venir el delegat del govern i ens van dir que tindríem una partida nominativa per Santa Pau, és a dir, les informacions van com canviant. Impotència perquè com a Ajuntament nosaltres som una gent que està intentant ajudar però no som una part activa.
Aquests dies els pagesos de Santa Pau ja han tramitat o estan a punt de tramitar tota la documentació per optar a la línia d'ajudes. Sigui com sigui, una vegada més es demostra que l'administració és lenta, en aquest cas per respondre als pagesos afectats per inclemències meteorològiques.
I en la mateixa línia, què suposa per al dia a dia d'aquests pagesos tenir les granges en mal estat? També els hi hem anat a preguntar. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Tenir les granges malmeses dificulta també el dia a dia als pagesos de Santa Pau. El Lluís Sunyer diu que actualment, quan plou, no pot garantir el benestar animal, donat que la granja s'omple d'aigua i ho mulla tot.
Que se'ns exigeix molt perquè hi hagi benestar, que té el seu sentit, però en aquest cas, si ens vinguessin a veure els que controlen el benestar animal en un dia de pluja, veurien que el bestiar està patint molt. Bueno, els animals sí que pateixen la pluja, nosaltres hem de treballar en la bosquera quan estem munyint, i el fotut és que cada vegada que plou doncs se'ls mulla el farratge que tenen a l'estable i s'ha de canviar, perquè el tamoll fermenta i quan si se'ns opega que tenen l'estable plena de menjar, quan plou doncs l'hem de tornar a llançar tot, treure'l tot manualment i tornar-hi a tirar de sec. També afecta molt més el perill de l'amiant, perquè tu estàs treballant amb el bestiar, tenim tot el teulat picolat i sembla ser doncs, que quan es trinxa i es picola aquestes uralites d'amiant, doncs és quan es desprèn i la cosa es torna perillosa. No?
En Jaume Rius diu que tenir desperfectes a la coberta també el genera més feina.
Ara el dia a dia, si no plou, no passa res, però quan plou és un problema. Hem de netejar l'estable.
I en Bernat diu que ha hagut de fer jeroglífics per poder continuar els seus cicles de producció.
Per tant, he hagut de perdre la productivitat de la meitat de l'explotació, mentre que les altres les he pogut reparar d'una manera ràpida, superficial, per poder mantenir un cicle a l'explotació, però ara sí que ha arribat un punt ja al final d'aquest cicle que ja tinc que canviar i reparar el 100% de les cobertes de l'explotació.
Són els efectes d'una pedregada que segueixen arrossegant els pagesos d'aquesta zona de la comarca.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. La Garrotxa és una comarca propícia per als itineraris forestals terapèutics. Ho asseguren responsables de l'Associació de Selvans, que aquests dies han estat a Sant Feliu de Pallerols fent un fòrum per compartir experiències i per seguir treballant per ampliar la xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica.
Segons l'Associació Selvans, la comarca de la Garrotxa és una zona propícia per establir itineraris forestals terapèutics i Sant Feliu de Pallerols n'és un exemple. En parla Sílvia Gili, encarregada de la part formativa de Selvans.
De fet, la Garrotxa és el territori català on hi ha més itineraris definits, per una banda perquè és on trobem els boscos, bueno, trobem boscos amb el valor ecològic i ben conservats, i també és un espai on és fàcil, a través d'acords de custòdia, o és més fàcil trobar boscos on els propietaris es presten a fer que puguem dissenyar aquests itineraris.
No es poden comptabilitzar del cert perquè n'hi ha que són més públics que d'altres, donat que alguns només estan pensats per a persones que pateixen segons quin tipus de patologies i estan més protegits. No obstant això, asseguren que molts són els beneficis que poden aportar les persones boscos d'aquest tipus, que es caracteritzen per estar ben conservats.
Són espais que en principi estan pensats perquè hi hagi un guiatge a través d'un guia, d'un professional que s'ha format per acompanyar persones en aquests espais, i llavors a través de les activitats i les propostes que es fan, però de l'espai en si, doncs el que t'aporta és tranquil·litat, pau, calma, però també t'aporta molts intangibles, però també t'aporta molts paràmetres a nivell d'organisme que es podrien mesurar, no? A nivell de cortisol, que si ens podem fer analítiques, o fins i tot si fem una enquesta prèvia i una al final d'un itinerari, de fer un itinerari d'aquests, doncs hi ha canvis en els participants.
Per això aquests dies a Sant Feliu de Pallerols, Selva ens ha organitzat una jornada per avaluar boscos amb funcionalitat terapèutica d'aquest tipus i per seguir organitzant una xarxa de boscos que pugui ser útil per a les persones. Ho han fet amb el suport del Ministeri de Transició Ecològica i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu i la Càtedra del Bosc de la Universitat de Girona. Des de Selva ens asseguren que no és fàcil fer una xarxa d'itineraris d'aquest tipus, ni tampoc barat. Jaume Hidalgo és president de l'Associació Selvans.
La complementarietat dels diferents boscos doncs és molt cara. Tenim diferents ecosistemes, a més el do, no? L'art de cada guia també s'hi suma. Per tant, és trobar aquest mínim comú denominador, aquesta manera d'organitzar-nos per poder orquestrar conjuntament aquesta xarxa a la societat, diguéssim, al sector de la salut, i també convertir-lo en un producte molt interessant d'ecoturisme.
Des de Selva ens han elaborat un catàleg amb activitats vinculades a aquests itineraris i jornades de voluntariat per als pròxims mesos. Paral·lelament, la ONG també està fent un estudi d'unes alzines d'un bosc que custodien a Sant Iscle de Colltort.
Ja en època de tardor es recomana un canvi de dieta, precisament per als canvis d'estació. Segons el Racó de la Llum, hauríem d'acompanyar la nova estació d'aquesta tardor amb una dieta diferent, amb aliments més densos i contundents. Per exemple, una crema de verdures per sopar ens facilita la digestió i ajuda a donar temperatura al cos, no només pensar en aliments que ens mantenen calents, sinó també en aquells que ens ajuden a mantenir les defenses del cos, informa Néstor Carvajal.
Arriba la tardor, un temps de canvi d'horari amb menys llum i més fred. Gregori Mongé, del Racó de la Llum, parla sobre el canvi d'hora i com accentua aquesta etapa. El cos humà pateix totes aquestes alteracions i li costa adaptar-se. A més, paral·lelament amb les variacions pròpies de l'estació, hauríem de transformar la nostra dieta, tal com explica Mongé.
Hem de començar ja a deixar aquells aliments de crujos que ens refrescaven, que ens hidrataven durant l'estiu, i començar ja a introduir més aliments al vapor, cremes de verdures a la nit. Podem fer una amanida petita de cru o templada al migdia, però a la nit tirarem més per una crema de verdures.
Gregori Mongé alerta de la deterioració de la cuina a casa i recomana evitar els productes processats.
Estem fent una cuina de productes molt processats, molt elaborats, massa treballats, i la cuina com més senzilla, més simple i més directa del camp seria el més saludable. Conserva més tots els nutrients i les fibres i aquelles fermentats que es feien.
Mongé aconsella consumir productes de temporada com són els bolets, fruites com la pera, el caqui o la xirimoia, i verdures com la carbassa, el moniato o la pastanaga.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El Torró Amic 2025 destinarà beneficis al projecte tecnològic inclusiu de l'Escola Joan 23 d'Integra. Enguany, una de les novetats de la iniciativa de Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot serà que el torró estarà elaborat amb producte procedent del Perú. Alumnes d'Integra també s'han encarregat de fer el disseny de l'embalatge d'un torró que es posarà a la venda a partir del 21 de novembre.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El Torròmic 2025 anirà destinat al projecte tecnològic inclusiu de l'escola Joan 23 d'Integra, la iniciativa solidària de la pastisseria Ferrer Xocolata, conjuntament amb Ràdio Olot i Olot Televisió, ha escollit a l'entitat garrotxina com a receptora del que s'aconsegueixi a la venda del torró. Comptant totes les edicions ja celebrades, s'han recaptat uns 30.000 euros en total, sempre pensats per donar suport a projectes socials a la comarca. L'edició del 2025 se centra en l'aposta per la tecnologia per a una educació inclusiva. El director de Ràdio Olot i Olot Televisió és Joel Tallant.
Casa diferents interessos. D'una banda, l'interès per ser presents en iniciatives que es fan a la comunitat. De l'altra, perquè donem visibilitat a col·lectius que realment fan molta feina a casa nostra, que a vegades és una mica invisibilitzada aquesta feina que fan, i creiem que des d'iniciatives com el Torròmic contribuïm a que la població sigui més conscient de les iniciatives que impulsen.
L'objectiu del projecte d'Integra és garantir l'accés equitatiu a la tecnologia com a eina d'aprenentatge, comunicació i autonomia per a tots els alumnes. Amb això es vol afavorir la seva inclusió i participació activa dins la comunitat educativa. Amb el que s'aconsegueixi gràcies al Torròmic, l'entitat pretén incorporar programaris de comunicació tant augmentativa com també alternativa. La gerent d'Integra és Núria Fiter.
El que pretén és generar tots aquells recursos, obtenir tots aquells recursos i la formació pels professionals perquè els alumnes amb més dificultats de comunicació puguin desenvolupar correctament la seva habilitat comunicativa i puguin millorar, per tant, la seva inclusió i la seva participació activa.
Pel que fa al torró en si, enguany estarà elaborat amb producte que arriba des de gairebé l'altra punta del món. N'ha donat els detalls el responsable de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer.
És una xocolata feta amb un cacau biològic procedent del Perú, que ens està a punt d'arribar, i per això és una cosa per nosaltres nova, en el fet aquest de que tenim un cacau nou, una xocolata nova, un torró nou, i també ho hem volgut complementar amb el fet també de fer el packaging nou que ens han creat també aquest any.
El Torró Amic 2025 es posarà a la venda a partir del 21 de novembre. Ja es poden fer comandes adreçant-se directament a Ferrer Xocolata o a través del correu electrònic torroamic@gmail.com.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la cursa de la Dona de les Preses ha donat més de 70.000 euros a la Fundació Oncolliga durant els últims 7 anys. Encara no es coneixen els números d'aquesta 8a edició, però tot apunta que el resultat serà molt positiu, ja que hi han participat més de 1.500 dones. Ens en dona tots els detalls la Nina Puigvert.
Aquest diumenge s'han reunit més de 1.500 dones a les Preses amb motiu de la cursa solidària més rellevant de la comarca. Enguany, la cursa de la Dona arribava a la seva 8a edició i ha pogut demostrar la seva consolidació dins la comarca com la cursa on només participen dones més importants. L'objectiu és poder recollir diners de cada inscripció per tal que al final es puguin donar tots els beneficis a la Fundació Oncolliga. De fet, una de les membres de la comissió de la cursa de la Dona, Lope L'Òpera, explica que esperen poder tenir relleu generacional d'aquí a uns anys per tal que la cursa pugui tenir continuïtat.
No, jo crec que poden venir gent jove, noies joves del poble, que ens facin el relleu i canviar i fer coses diferents i seguir amb la cursa de la Dona de les Preses i tant.
Fa 9 anys va néixer la cursa de la Dona de les Preses, però aquesta era la 8a edició, ja que durant l'època de la pandèmia no es va celebrar. Durant tots aquests anys ja han pogut destinar més de 70.000 euros a la Fundació Oncolliga. Enguany esperen poder donar-ne molts més, ja que ha comptat amb la participació de més de 1.500 dones de diferents punts de Catalunya. L'alcalde de les Preses és Albert Danés.
La veritat és que sí, la veritat és que realment ja és la 8a edició, són 9 anys que van començar, fa 9 anys que va començar la cursa de la Dona, aquesta és la 8a edició, l'any del Covid no es va poder fer, i la veritat és que cada vegada ho tenim més per mà. I això és important, vull dir, l'organització funciona molt bé, tenim capacitat per aparcar i sí, com molt bé dins tu, en el municipi tenim unes 900 dones i avui són 1.500 aquí en el municipi. Vull dir que això és un motiu d'orgull i de dir que, ostres, que la gent col·labora, que amb activitats solidàries, amb activitats tan importants que és la lluita contra el càncer de mama, la gent està aquí, estem tots aquí. aquí i tots col·laborem i posem el nostre gra de sorra perquè realment doncs, puguem combatre doncs, aquesta malaltia.
Des de la Comissió de la Cursa de la Dona expliquen que ja preparen la nova edició amb ganes, però que tenen molta il·lusió i esperen fer-ne una edició especial quan s'arribin als 10 anys.
Pugem a la BTT perquè hi va haver-hi més de 220 participants a la BTT de Sant Joan les Fonts aquest darrer diumenge. Aquesta cursa era la tercera prova de la Lliga BTT Garrotxa i ha comptat amb dos recorreguts diferents, amb més de 1.050 metres de desnivell pel que fa al llarg i 680 pel que fa al recorregut curt.
Sant Joan les Fonts divideix les dues muntanyes de la zona. Aquest any era el torn de fer la prova BTT de Sant Joan les Fonts per la zona d'Aiguanegre, Begudà i Castellfollit, entre d'altres punts. Aquest diumenge, més de 220 participants s'han reunit a la zona del Club Poliesportiu Sant Joanenc per donar el tret de sortida a la segona edició d'aquesta prova BTT que forma part de la Lliga. Hi ha hagut dos recorreguts totalment diferents, però que en algun punt es trobaven en dos circuits. Per un costat, la curta de 21 quilòmetres i 680 metres de desnivell i la llarga de 33 quilòmetres amb més de 1.050 metres de desnivell. Un dels membres de l'entitat organitzadora, Bicivoladors, en Joan Llongarri, ho explica que no ha estat una cursa gens fàcil.
Fàcil pel que va en bicicleta sí que ho és, però bueno, és una mica difícil en tema de... Hi ha un parell de baixades que són una mica complicades, però bueno, i per les bicicletes que hi ha aquí ho faran tothom, això.
Pel que fa a les classificacions, a la curta, primera posició per Carles Sargatal, segona per Pol Vidal i tanca el podi Erfe Manresa. A la curta i bike, primer lloc per David Darner, segon per Alan Rossetti i tercer per Patxi Huarte. A la curta femenina, primera posició per Lena Cos, segona per Cristina Modeo i tercera per Irene Vidanes. A les llargues, primer lloc masculí per Adrià Bertrín, segon per Eduard Salcedo i tanca el podi Juan Diego Cárdenas. A la llarga i bike, primera posició per Xavi Ferrer, Adolfo López en segon lloc i tanca Valentí Ferran al podi. I per acabar, la llarga femenina, podi per Laura Valls com a primera classificada, segona Núria Montanya i tercera per Clara Gómez. Des de l'organització remarquen que de cara al pròxim any tornaran a l'altre costat de muntanya.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Can Vaireda, sobre els ciutadans de la Garrotxa amb una nova sala d'exposicions. Coincidint amb Sant Lluc, la històrica Casa Olotina ha acollit una primera mostra amb pintures de Martí Casadevall, tot plegat amb l'objectiu de donar visibilitat a artistes locals i posar en valor el llegat cultural de la nissaga Vaireda. Segons els propietaris, l'objectiu a llarg termini és reformar tota la casa i obrir-la al públic. L'exposició encara es pot visitar aquest proper cap de setmana.
La contraportada.
Can Vaireda, l'antiga casa pairal de la reconeguda nissaga olotina dels Vaireda, ha obert les seves portes al públic coincidint amb la festivitat de Sant Lluc, patró dels pintors. Construïda a mitjans del segle XVIII, aquesta masia és coneguda per ser la casa natal de Joaquim Vaireda, pintor i fundador de l'Arte Cristiano, on actualment hi ha el Museu dels Sants. També ho és del seu germà Marià Vaireda, pintor i escriptor, autor de títols emblemàtics com La Punyalada o Records de la darrera Carlinada. Altres membres de la família també han deixat empremta en el món de l'art. Precisament per reivindicar i posar en valor el llegat cultural de la casa, aquest dissabte s'ha inaugurat una nova sala d'exposicions gràcies a la col·laboració del patronat de la Fira del Dibuix d'Olot i la Fundació Vaireda. Joaquim Vaireda, copropietari de la casa, explica que la voluntat és anar rehabilitant la masia i fer-la accessible a la ciutadania.
Aquí a la casa contínuament truca gent, escolta, que ens agradaria visitar-ho i d'això. Llavors, amb la idea de que això, aquesta casa pugui formar part d'Olot i pugui ser visitada i disfrutada per tota la gent d'Olot, doncs, vam pensar que era una bona cosa era començar amb una exposició, obrir una sala d'exposicions i començar amb una exposició.
L'objectiu d'aquest nou espai és donar visibilitat a artistes locals i emergents, contribuint així a dinamitzar el panorama artístic de la comarca. La mostra inaugural està dedicada a l'artista i dibuixant Martí Casadevall, antic treballador de l'Arte Cristiano i director de l'Escola d'Art d'Olot durant la dècada dels anys 30.
Martí Casadevall era el tio de la meva mare, que era la persona que portava el taller de Sants de Can Castellanes, allà al Palau, diguéssim. Llavors ell era escultor, fonamentalment escultor, i dibuixant. Molts dels dibuixos que hi ha aquí són amb sentit escultòric, hi ha molts que són proves per fer després escultures i coses d'aquest tipus.
L'exposició es podrà visitar també els dies 25 i 26 d'octubre a partir del migdia. L'entrada és lliure i gratuïta.
Amb el llegat cultural de la Nissaga Vayreda tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 21 d'octubre de 2025. Com sempre, més detalls als continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook. Nosaltres tornem a partir de les 3, aquí, amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.